Versió RAC 1 amb Toni Clapés.
I 7 minuts, arribarem a les 5 de la tarda. Ja ens acompanyen el periodista de La Vanguardia, especialitzat en ciència i salut, Josep Corbella. Josep, bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el Dani Arbós, biòleg i periodista científic. Dani, bona tarda.
Bona tarda.
Amb ells parlarem de ciència, com és habitual els dijous, i per començar, de... Sé que és un disc que li agrada en especial, senyor Massalí. La primavera, que fa poc més de 24 hores que ja hi som, i avui ens volíeu parlar precisament d'això. Diuen que la primavera la sang altera...
Es veu que sí.
Però... Això diuen, es diu molt
això
sovint.
Això és veritat,
i és veritat,
o no s'aguanta per enlloc.
No, home, hi ha una base biològica, mira, molt calla. Segur que ho heu...
Tot té la seva...
aplicació.
Segur que molts ho heu experimentat o experimenteu, que quan arriba la primavera us sentiu més dinàmics, optimistes, plens d'energia. Doncs s'ha vist que tenim un rellotge biològic que dura tot l'any, i que quan arriba l'època de més llum, hi han dos gens, això ho van descobrir uns investigadors d'Edimburg i de Manchester, doncs hi ha dos gens que s'activen quan augmenten les hores de llum, i això modifica la concentració de certes hormones que influeixen en l'estat d'ànim i en el nostre comportament. Per exemple, la melatonina, que és l'hormona que ens fa dormir, baixa. Quan arriba la primavera i l'estiu, els nivells són més baixos, i això ens fa estar doncs, més actius.
Això vol dir que dorms menys?
O sí,
que tens ganes de dormir
menys. Ganes d'estar més actiu. Tens ganes de... A l'hivern estàs més de ganes d'estar a casa, tancat, reclòs.
La caiguda, per exemple, en general, de les mitges, quan arriba la primavera, això també altera... Té alguna vinculació a nivell...
Això també activa.
A nivell
això
biològic?
Activa alguna hormona activa i algun neurotransmissor? O...
Sí, home, la faldilleta curta...
També tens... activa? També sí, genera... Perquè potser sí que això altera.
Fa pujar la testosterona dels homes.
Sí, home, que per molts anys no ho fotem. Bueno, sense mànigues,
En canvi, quan als homes se'ls hi cauen els pantalons llargs i queden en curs,
llavors,
alguns d'ells, jo crec que generen algunes dones, segons quins homes, generen amb les varius i tot això, generen l'efecte contrari.
Però hi ha homes com la Lujas, per exemple, que quan es posa en calça curta...
La Lujas, sí.
És una altra coseta,
però, veus a tot un seguit de gent que va amb pantaló curt, amb aquells mitjons negres, sandàlies, bueno, i les varius
primer terme. També hi ha dones amb leggings que tampoc et faria pujar...
Però si cauen leggings...
La cosa millora.
Bueno, tornem al tema biològic.
Quan arribeu a la meva edat, ja m'ho explicaré.
Sí, vostè, mono, també en calçotets.
Bé, també augmenta la serotonina, que és una hormona que hem parlat alguns cops aquí, que també et fa ser més feliç, més actiu, més optimista, i per tant això fa que estiguem, bueno, com tots més actius. Sí que hi ha gent que quan comença la primavera té el que es diu l'astènia primaveral.
Això volia
parlar. Que estàs una mica més de mal humor, més cansament.
Cansament. Això.
No tens ganes de
res.
De res.
I és això gent que és especialment sensible, sobretot al canvi. El tema, o sigui, no és que la primavera li provoqui això, sinó quan entra la primavera aquests canvis. També l'augment de la temperatura fa una mica baixar la pressió, llavors si tu ja tens la pressió una mica baixa...
Jo m'ho noto,
El jo dilluns no podia.
Els canvis... L'astènia primaveral
és fatal.
Mata.
Que és diferent de l'astènia dels dilluns de la Montse.
No, va ser aquest dilluns, t'ho prometo. No, dimarts estava diferent.
L'astènia dels dilluns és tot l'any,
Per això no, però aquest dilluns especialment era terrible.
Excepte el Basté, que està content de que arribi dilluns. La resta, quan arriba el dilluns, la veritat és que ja podríem passar el divendres.
Hi ha gent que li passa amb el canvi d'hora, que li costa molt.
Calla! Sobretot quan te'l prenen.
Això
deu estar...
L'últim dissabte del mes de març, que cau en el dissabte aquest, no, el del mig de Setmana Santa.
I aquest cop què fem? Perquè sempre vaig perdut.
Aquest cop, a veure...
A les dues seran les tres.
Sí, a les... Jo, espera't,
Sí. Perdem una hora.
Segur.
S'allarga, muchacho.
Correcte. Sí, s'allarga el dia, per tant, el que ara són les 7 de la tarda passaran a ser les 8, perdem una hora. Sí, és que això és de... Sí, sí.
Perdem una hora de son.
Però com que és cap de setmana...
Ja l'has guanyat,
Però això no estava, no s'havia parlat a nivell europeu que ho deixarien córrer?
Dos cops l'any es parla això, que els deixarà córrer quan es canvia l'hora.
No en sortirem d'aquest tema.
No ho suporto. És una cosa que em posa de mal humor. El canvi d'hora, el canvi de rellotges...
Però t'agafen pas quan guanyes. Estaràs tranquil.
No, és igual.
Però ens prenen una hora, home.
Ara. Ja te l'han donat abans, te l'han donat a l'octubre.
Alguna cosa en el que t'estalvies de la factura de la llum?
Perdona?
Pensa el que t'estalvies de la factura de la llum.
Sempre igual, aquesta cançó.
Quan no. A veure, no vinguis amb rotllos d'aquests. No em vinguis amb rotllos d'aquests de la factura de la llum. Que això és la primera gran... Anava a dir una paraula que em va portar
problemes. Nerviós.
La primera gran comèdia, del rotllo de l'estalvi energètic dels...
6 euros per família eren, te'n recordes?
No, jo no me lo creia, això.
Jo tampoc.
Digue'm tu, ara diuen que sí, ara diuen que ara sí veurem que la factura de la llum baixa. Quan, Josep, t'ha arribat una factura de la llum més barata que l'anterior? Quan?
Quan estàs de vacances. Sí, el mes d'agost.
Ho tens tot tancat i fots
el
camp.
El que sí que és cert és que amb el canvi d'hora, dos cops l'any...
No me'l venguis perquè no te'l compro.
Sincronitzes el que és les hores de llum solar amb les hores d'activitat. O sigui, si és... hi ha llum de 5 a 6 del matí o de 6 a 7 del matí que quasi gran part de la població està dormint, aquesta llum solar es desaprofita.
Clar.
D'alguna manera.
I toquem els nassos a tothom, a tot el personal, perquè es desaprofita la llum. Ara. No haver-la tocat al novembre.
Ara.
Això és una... Sí que aquest canvi d'hora d'ara fa que molta gent, es nota molt, per exemple, en bars, en locals, la gent surt molt més de casa. A les 5 o 6 de la tarda et ve molt més de gust estar fora, i llavors sí que hi ha molts bars, locals, restaurants, botigues, que ho noten que la gent està més al carrer.
Aleshores no toquis l'hora al mes de novembre, és que també són ganes de... Bueno, és igual, no tornem a treure aquest debat sobre... No m'ha aclarit mai res.
Al canvi anirem dues hores per davant del sol.
Sí, no ens ho havia comentat mai. No ens ho havia comentat
mai. Ara anem una.
Josep, per què la primavera comença amb dies diferents? Què passa aquí? És a dir, hi ha anys que comença un dia, un altre dia...
Sí, 20, 21, que hi ha una certa confusió, no? Que si és el 19, si és el 20, és el 21 de març...
Mm. A mi m'ho confirma el veure el Tomàs Molina, quan m'ho confirma que és el termòmetre de que ja estem a primavera.
Mira, per entendre això, convé imaginar-se que la Terra és una baldufa, que gira sobre si mateixa, igual que una baldufa, si us fixeu, de vegades... No està sempre recta la baldufa, de vegades està inclinada d'un cantó, de vegades inclinada de l'altre. La Terra, quan està del nostre cantó inclinada cap al Sol, per entendre'ns, això que estem a la zona, diguem, que rep més llum, que els dies són més llargs, hi ha més lluminositat, això són els mesos, diguem, de més llum, de més calor. Quan estem inclinats al revés, que els dies són més curts, i són mesos més foscos i més freds, que és tardor i hivern. Sí. Entremig, hi ha un punt que no estem ni inclinats cap al sol, ni inclinats en sentit contrari al sol, sinó exactament, diguem, equilibrats, que és el punt en què el dia dura exactament el mateix que la nit, que això es diu l'equinoxi, que ve d'equi, és el del llatí, no? Equi és igual, inox de nit, dia igual a la nit. Aleshores, el que passa és que a l'any no dura exactament 365 dies, sinó 365 dies i una miqueta més.
Fixa't.
I quasi 6 hores més. Això fa que tornarem a estar al mateix punt d'aquí 365 dies i quasi 6 hores. Ah. Per tant, l'any que ve aquest punt de l'equinoxi arribarà quasi 6 hores més tard. D'aquí 2 anys serà quasi 12 hores més tard, d'aquí 3 anys quasi 18 hores més tard, i l'any de traspàs es posa un dia entremig, que és el 29 de febrer, i retrocedim 18 hores. I això fa que vagi ballant entre el 19, 20 o 21 de març. La majoria dels anys cauen en 20 de març.
O sigui que enguany que ha entrat a les 12 vol dir que l'any que ve la primavera entrarà a les 6 de la tarda.
Exacte. Sí.
I el següent a les 12 de la nit. I a l'altre...
Traspàs.
A les 6 de la nit. Estrem de traspàs.
Una cosa, senyor Marcelí, si vol més dades...
De traspàs de l'emissora.
Sí, només una cosa perquè apunti una dada més, l'Albert.
Apunti alguna cosa, que no fot res tot el dia.
Avui estic amb la baldufa...
Això de l'estalvi energètic més les hores referent al sol, també l'Albert diu que als Estats Units es va fer el canvi d'hora el 10 de març. Si s'ho vol apuntar.
Als Estats Units ja... També passa això amb la Setmana Santa.
Sí, aquí, per complicar una miqueta més això de l'equinoxi...
Vostè realment s'ha convertit en don José María...
Soy el mártir de España.
Exacte. Amb la figura representativa del patí...
Del mártir.
Del mártir de la Setmana Santa a Espanya.
Soy malo, soy perverso, me han vilipendiado, me han matado. Cófenme.
L'altre dia vaig llegir una entrevista que li feien fa un parell o tres de setmanes.
Es mentira, no me creo nada. Póngame con la secretaria. Llámelo, llámelo al secretario.
Ara no recordo si era El Mundo o El País. Ara no recordo qui. Qui li feia l'entrevista?
Pero sí, ni me importa. No que era El Mundo.
I li va dir al periodista, ens va que era El País, li va dir al periodista que vostè té unes idees però que no li deixen de tirar endavant.
Per la crisi.
Per la crisi, que no se li posen al telèfon, i pel deute de Nueva Rumasa. Que vostè té les solucions, no, però que no li deixen...
Pues se me vuelve el dinero que es mío. Los 2.000 millones. Mis acciones. Por culpa de Boyer. Maricón. Mierdas.
Bueno, Boyer, últimamente...
Llame al rey. Póngame con el rey.
Però per què?
Que les llamo i en 4 minuts acabem tot con esto.
Sí, està en aquesta tessitura. Bueno, dèiem sobre la Setmana Santa...
Bé, Setmana Santa és un pèl més complicat que el de l'equinoxi, perquè la Setmana Santa no només depèn del sol, sinó també de la lluna.
A
la Setmana Santa...
Sí.
Es defineix a partir del dia de Pasqua.
El dia de Pasqua, sí.
Que és el primer diumenge després de la primera lluna plena de l'equinoxi, per entendre'ns. Si l'equinoxi és el... en aquest... És... L'equinoxi, 21 de març, per definició de l'Església Catòlica, que és diferent de l'equinoxi especial, 21 de març, després la primera lluna plena, i després el diumenge és Pasqua. Per tant, aquest any cau a l'última setmana de març, i això fa que pugui caure des del 22 de març fins al 25 d'abril, i per això cada any tenim aquella conversa típica de... I quan cau aquest any Setmana Santa?
Clar.
Que és molt més variable que no l'equinoxi.
Sí, maricón.
Bueno, què diu, home?
Ja està bé, no?
Boter!
Maricones.
Mierdos.
Home, per favor.
Bueno, abans d'acabar, senyor Marcelí, aquest especial primavera parlem d'una investigació que ens explicarà el Dani al voltant de Moisès.
Moisès.
Com va fer-s'ho?
Sí, el què?
Per separar les aigües del Mar Roig.
Amb la vara, va posar la vara allí i es van obrir les aigües. Déu nostre senyor.
Dani l'explicarà.
Potser el va ajudar algun fenomen climatològic.
No.
Perquè els científics...
A veure, escoltem, a veure.
Sí, els científics que saben si no hi eren en aquella època.
Bueno, no hi eren.
Doncs
eren a l'època dels dinosaures i ben descobert que n'hi havia.
Tot allò per mi que ho ha enterrat algú perquè us ho penseu.
Doncs els científics intenten buscar explicacions científiques a fenòmens paranormals i molts, per exemple, intenten explicar passatges de la Bíblia. Us en recordeu que fa unes setmanes vam parlar d'un cuc de Guinea, que era com un alien que et rebentava la cama i sortia de dintre. Doncs això també surt explicat a l'Èxode, quan el Moisés i el poble es posa contra Déu. Déu els envia el que es diuen unes serps per dintre.
Una plaga.
I es considera que són aquests cucs de Guinea que vam parlar fa uns dies. Doncs un equip d'investigadors del Centre Nacional per la Investigació Atmosfèrica dels Estats Units i de la Universitat de Colorado, van fer uns models matemàtics per ordinador de com podia haver anat el pas del Mar Roig, i creuen que van fer pensant que Moisés va passar com per el part més del nord del Mar Roig, tocant el Mar Mediterrani, amb les condicions que hi ha, amb imatges per satèl·lit. Doncs van veure amb aquests models que un vent que bufés durant 100 km per hora de forma continuada durant 12 hores podia haver apartat les aigües perquè ja eren poc profundes, perquè està tocant el Mar Roig, entre el Mar Roig i el Mar Mediterrani, que per tant s'obrís el mar de manera natural.
Tu us ho creieu, no?
Bueno, dels científics... Han fet 14 models matemàtics i els 14 diuen que es podien obrir els mars per un fort vent, una tramuntanada.
I qui va fer posar aquella tramuntanada? Qui la va posar?
Això els científics ja no ho diuen.
I com és que després, quan van arribar tot l'exèrcit del faraó, va deixar de bufar el vent?
Sí, senyor.
Això no ho expliqueu.
On ho veu vostè, les pel·lícules, això?
Nena, això surt a la Bíblia. Primer que surt a la Bíblia.
Esto es Dios Todopoderoso que lo hizo, y punto.
I després van fer la pel·lícula del Charlton Heston. Primer hi ha la Bíblia i després Charlton Heston.
I les pel·lícules el que hacen es mostrar la realidad de lo que fue. Es palabra de Dios, y punto. Y no hay más.
Que arribava al poble de Moisès. Quina casualitat que bufés en aquell moment que arribava
allà. Explicant el Dani.
Quina casualitat. Bufa el vent, s'obre l'aigua, passen, i quan venia tot l'exèrcit del faraó, ajuden,
mira, yo navego hace muchos años. Yo navego hace muchos años. Me he movido por el Mediterráneo, por muchos mares. Incluso por el Océano Atlántico. Navegado lo que quieras y más. Millas a tu tiplén.
¿Tú has visto esto?
Jamás. Y he sufrido, pero borrascas, ventiscas, incluso un intento de huracán.
Ahora usted se junta con el Alfonso.
Las olas son más altas o son más bajas. Marejadilla o marejada o más gruesa. Pero jamás hemos visto agua que se abre y la gente...
no, perquè aquí el mar era molt poc.
Era molt poc. Com que el Dani té arguments al voltant.
El mar era només eren 2 metres, i llavors aquí sí que ho va aconseguir apartar.
Pues haz una piscina valiente, hazlo. Haz una piscina, demuéstralo.
Tothom que hagi 5 ovelles, eh? He de dir que també els científics han trobat explicació a les 10 plagues de...
A veure, a veure, ens interessa.
Sí, us interessa allò de les... Primer hem vist que en l'època del faraó, fa l'any 1279 abans de Crist, va haver-hi...
Escolti, posis en una altra actitud, eh? Que jo, és una secció que, com que jo hi crec amb la ciència, jo em crec el que diu el Dani.
Ei, hombre.
Digues, una cosa per recusar els peus.
M'interessa això de les plagues.
Porta'm un coixinet.
Callar, doncs, han trobat que l'any 1279 abans de Crist, més o menys, quan regnava el faraó Ramsès II, primer hi havia un clima molt benigne, molt bo, amb pluges abundants. I es va produir un canvi en sec, que va donar un període sec, que va provocar, per exemple, que el Nil baixés molt l'aigua.
Ah, veus?
Es va trobar una aigua fangosa. Això va promoure que, que creixessin unes algues vermelles, l'Ostiratoria rubescens, que és el que diu que l'aigua es converteix en sang, la primera de les plagues. Doncs era una alga.
A veure, la gent d'aquella època, penses que eren tan rucs, si diu que l'aigua es tornava sang, era perquè era sang.
No, era que
eren rucs.
Era normal.
És que esto ha vuelto a pasar, no ha vuelto a pasar jamás.
Anys enrere, molt rucs.
Sí, perquè és una marea roja, és el que es diuen marees roges.
És una marea roja,
això. És una marea roja.
Això a l'actualitat s'han vist. S'han vist marees roges d'aquesta alga. Aquesta alga va intoxicar l'aigua del Nil.
Déjate, es sangre y punto.
Bueno,
porque Dios,
normal,
Dios,
no,
porque el hombre ha hecho malas cosas y Dios los castigó.
A ver, Alfonso.
Y hasta ahora.
Es
sangre.
Acabem. Queden 9 plagues. Queden 9 plagues.
Los castiga.
Queden 9 plagues. Si entra l'informatiu.
Després, com que l'aigua es va intoxicar, doncs, per exemple, les granotes van haver de marxar, que la segona plana de granotes. Al no haver-hi granotes, clar, van proliferar els mosquits i els insectes perquè no hi havia qui se'ls mengés. Aquestes són la tercera i la quarta plaga, els mosquits i els insectes. Clar, és que tot està encadenat a la natura. Aquests insectes transmetien malalties com la malària, per exemple, això va provocar la pestilència, úlceres, sarpullits. I després també està demostrat que a 400 quilòmetres de distància, a la mateixa època, va explotar un volcà que va provocar un núvol de cendra d'aquí la foscor. I la plaga també de gel que va haver-hi és perquè es va tapar el cel. Sí. I llavors això podia provocar unes pluges molt intenses en forma de ara em surt
de calamarsa amb foc, calamarsa
era del volcà, el volcà.
Sí, home, sí, el volcà que va patar
a Santorini, és que està documentat fa 3.500 anys.
Mira, en Santorini l'únic que hi ha és un restaurant fantàstic i uns espais meravellosos.
Bé, que els científics han trobat una explicació bastant fidedigna a molts dels passatges de la Bíblia.
I l'última, que és l'àngel de la mort.
Vinga, ara.
Sí, és que veig els primogènits.
Ara, sí, ho té també.
També. No, sí, avui no m'enganxarà. Doncs és un fong...
Tot això, ens estem passant de temps,
Però primer
és nostre senyor, a veure quines mentides diuen.
Un fong que va emmetzinar el subministrament de gra i com que el primogènit era com el primer que es podia alimentar, és el primer que moria pel fong aquest que hi havia al gra.
Això sí que ja no té ni cap ni peu. Això que acabes de dir...
Bé, jo dic el que diuen els científics, també això. Diversos estudis...
Si els sembla, poden mantenir la discussió
durant
l'informatiu.
Gràcies.
Josep,
gràcies a vosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Aplauden. He tingut un fong aquí al peu que m'ha saltat l'ongle.